té grans metàl·lics en el seu interior i això produeix una gran corrosió d'un objecte que és possiblement molt fràgil i que aleshores crea una activitat que podríem dir criovolcànica, perquè tenim una energia interna, una corrosió, que produeix una sèrie de reaccions que anomenem en química Fischer-Tropsch, que produeix una energia interna, de fet, i fa que l'objecte també tingui llance cortines de partícules a gran velocitat i sigui conseqüència no només de la sublimació del gel, sinó de la pròpia corrosió de l'objecte segons s'ha anat acostant i escalfant en el seu pas prop del Sol.
Claro, la pregunta es, y la pregunta surgió desde que hace unos años apareció Oumuamua, es saber si estos objetos son naturales o artificiales. Para la mayoría de los científicos es obvio que son naturales, aunque algunos, una minoría, algunos de ellos de mucho prestigio, insistían en que había que estudiarlos porque tenían comportamientos raros que podrían inducir a la posibilidad de que fueran artificiales. Sí. ¿Esos comportamientos raros cuáles son?
Sí, no tenia cap comportament estrany en el cometa Atlas que no es pugui explicar de manera que expliquem en qualsevol altre cometa. Uh-huh. El que passa és que es fa moltes vegades ressò de persones que busquen, que tenen interessos econòmics, volen vendre llibres i volen vendre les seves idees de alienígenes, no? I de natura artificial, però és ho tenim claríssim. El 99,9% dels científics saben que Atlas és completament natural i el que s'ha fet és culpa dels mitjans de comunicació, perquè donen ressò a idees que evidentment no tenen una substància científica, no tenen més que una especulació d'una persona interessada que dona igual que sigui de Harvard, però no és un expert tampoc en sistema solar i en cossos del sistema solar. I de fet nosaltres, així, hem estat capaços d'explicar la natura del cometa Atlas sense necessitat de cap estridència, no? De cap comportament anòmal. I tot això que es diu s'explica perfectament pels processos, per exemple, el moviment que no gravitatori es produeix per la corrosió i per l'impuls de la sublimació dels gasos que llancen partícules i, per tant, això fa un retrocés, produeix una sèrie de moviments depenent de la regió des d'on està sorgint el gas a pressió. I això produeix una sèrie de moviments que depèn molt de la regió que estigui sent sublimada, que estigui llançant partícules, però que són perfectament explicables des del punt de vista científico, vaya.
Hay que aprovechar el paso de estos visitantes que vienen de otros sistemas estelares para aprender de ellos. El 3 y Atlas aún está por aquí, pero ¿qué hemos podido aprender de estos objetos? Se lo pregunto y le pido que nos conteste de manera que lo podamos entender.
Sí, es una auténtica maravilla. El 3 y Atlas hem pogut demostrar que el seu espectre, és a dir, la llum que reflecteix el cometa i que reflectia molt abans de començar a sublimar el gel de manera important, s'assemblava molt a l'espectre d'una sèrie d'objectes que coneixem en el sistema solar i que s'han format en regions més enllà del planeta Neptú. Aquests objectes, que són cossos de desenes, centenars de quilòmetres com a molt, de diàmetre, els diem objectes transneptunians perquè estan més enllà de l'òrbita de Neptú i l'espectre s'assembla moltíssim i de fet nosaltres comparant nosaltres som pioners a l'estat espanyol perquè som repositori internacional de meteorits antàrtics de la NASA i treballem amb meteorits únics que s'han trobat a l'Antàrtida i que la NASA posa en els nostres laboratoris per a estudi. I vam descobrir que de fet, dins de la col·lecció que tenim una sèrie de meteorits que tenen un espectre, una capacitat reflectiva dels materials que són pràcticament idèntics a les del cometa Atlas. I això, gràcies a això, també vam plantejar que Atlas té grans metàl·lics al seu interior i el tema que explicava jo abans de la corrosió. com a efecte de que l'objecte queda empapat en aigua.